Pedro Sánchez desafia PP i Junts a aprovar un altre decret òmnibus si volen salvar pensions i descomptes al transport. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, repetirà la fórmula que el Congrés li va tombar dimecres. Tornarà a buscar, doncs, que li validin un macrodecret. L'anterior, recordeu, tenia una vuitantena de mesures a dins, que inclourà, una altra vegada, la pujada de les pensions i els descomptes al transport públic. Uns descomptes, per cert, que a TMB continuaran vigents fins al dia 10 de febrer, que és quan hi haurà les noves tarifes més altes. Sánchez, però, com dèiem, insisteix en un macrodecret conjunt, Sara Riera.
Res, doncs, de presentar aquestes dues mesures en dos decrets separats de la resta de propostes, com li exigeixen al PP i Junts a canvi dels seus vots.
I això, amb quin argument, Madrid, Dani Sáenz de Aja?
Bon dia, doncs Pedro Sánchez defensa que totes les mesures del decret òmnibus tenen un impacte en la gent i que tombar-les, repeteix, està causant dolor social. Per això ja apunta cap a un nou macrodecret sense aclarir quin seria el seu abast o quan s'aprovaria. Totes les fórmules estan sobre la taula, diuen des de la Moncloa. De moment, Sánchez pressiona el PP i Junts i apela a la seva responsabilitat.
En gobiernos que sudamos la camiseta, que jugamos los partidos hasta el último minuto y que al final sacamos las cosas adelante. Y es lo que vamos a hacer, sacar las cosas adelante, a pesar, lógicamente, de esta oposición destructiva que tenemos.
Doncs veurem si pot tirar les coses endavant, perquè de moment ni Partit Popular ni Junts no donen cap senyal de voler cedir.
Núñez Feijóo, de visita avui a Barcelona, ja ha anticipat que no es pensa moure ni un mil·límetre. I Míriam Nogueras, que havia parlat abans a Ràdio Nacional, tres quarts del mateix.
Esto es una de las razones por las que no hemos podido apoyar ese real decreto ley ómnibus, porque no se trataba de actualizar las pensiones, sino que se trataba de implementar 40 medidas de políticas, buena parte de ellas, en contra de los ciudadanos.
El lunes podemos registrar una propuesta con las medidas de consensos sociales, la subida de las pensiones y la rebaja de los transportes. Lo podemos hacer y lo haremos, si no lo ha hecho antes el gobierno español.
Mentrestant, com us dèiem, l'Autoritat Metropolitana del Transport ja ha posat data perquè s'apugin les tarifes del metro, el bus o el tramvia. S'encariran el dia 10 de febrer.
Són dues setmanes de coll, no pas perquè s'estiguin esperant que la situació política es resolgui, sinó perquè necessiten temps per adaptar les màquines d'acoplament.
El president de la Generalitat, mentrestant, Salvador Illa, es mostra disposat que Catalunya aculli més menors immigrants no acompanyats. Aquesta hora es reuneix amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo, amb qui el govern espanyol negocia un acord per redistribuir per tot l'estat els menors que arriben a l'arxipèlag. Enviada especial a Santa Cruz de Tenerife, Núria Oriol.
Hola, bon dia. Sí, primera reunió en la seva gira per a Espanya avui a Tenerife, Santa Cruz, amb el seu homòleg Fernando Clavijo i en marxa, i en què enfatitza el president Illa que la fa per estendre la necessitat de la col·laboració. En aquest marc ha aprofitat les primeres hores per fer una crida a totes les comunitats autònomes a no tenir por del finançament singular i també s'ha ofert a col·laborar amb la principal problemàtica de les Canàries, el fenomen migratori, i acollir més menors migrants.
I avui hem sentit Donald Trump atacant el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, per haver plantat cara a Putin quan els russos van envair el seu país, Ucraïna. És la segona entrega de l'entrevista que va fer a Trump la cadena Fox.
Zelensky, I will say this, he wants to settle now.
Ara vol arribar a un acord, ja n'ha tingut prou, ell tampoc hauria hagut de permetre que això passés, no és cap angelet, no hauria d'haver permès que hi hagués una guerra, ha afirmat Trump.
El País Valencià, mentrestant, més de 8.000 comerços de proximitat es van veure afectats per la Dana. Gairebé 3 mesos després de les inundacions, la majoria encara no han pogut reobrir i un 30% és probable que acabin tancant per sempre.
A Paiporta és un dels llocs on el panorama és pitjor.
No cogen el teléfono ni nada, entonces.
En total, en un baremón, hemos perdido unos 60.000 euros.
Nos han dado 20 y algo. En ayudas sueltas, 20 y tantos.
Ayuda económica, poca.
La ayuda esta del de Mercadona y luego los 5.000 euros que dieron, que si no, no hubiéramos podido. Claro, es que encima que pierdes un montón de cosas. Si tienes un poco de ahorro, no te vas a quedar sin un duro, sin saber.
I alerta amb això. A Catalunya s'estén la plaga de paparres. Preocupa especialment un tipus de paparra més pròpia del sud d'Espanya, que ara ja la tenim en 80 municipis de tot el país.
Hem parlat amb l'expert en plagues de l'empresa Anticimex, Carlos Pradera, coautor de l'estudi que ho ha revelat, i té clar per què està passant.
S'estés ràpidament, té els hostes, perquè no hi ha un control ni de conill ni de senglar. A més, té un clima favorable i, a més, completa el cicle en un any. Hi ha paparres que poden trigar més anys, en un any, i, a més, fa una posta molt elevada. En estudis laboratori es poden parlar de més de 2.000 ous per femella.
I en la cultura ja tenim guanyadora, en aquest cas, del Premi de les Lletres Ramon Llull. Estel Soler, col·laboradora de la tarda de Catalunya Ràdio, ha estat guardonada per una història que parla de fragilitat i de resiliència humanes. I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports, avui ja amb l'oficialitat de la renovació de Gerard Martín, Marta García.
El Barça ho ha fet oficial este migdia, tot i que el jugador ja va firmar ahir com Ronald Araujo. En parlarem de tot això. Sentirem també Manolo González i Mitchell, demà hi ha nova jornada de Lliga. Avui també hi ha partit d'Eurolliga amb el Barça, que visita la pista de l'Aspen Villervan. I ha quedat definida la final de l'Open d'Austràlia de tennis. Djokovic no hi serà perquè s'ha retirat lesionat.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Maite Curto, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora ja circula amb fluïdesa per la P7 a l'altura de Gelida, en direcció a Tarragona, on s'havia produït un accident que provocava retencions. En canvi, sí que es mantenen les cues a la B30 a Barberà del Vallès en sentit nord al llarg d'un quilòmetre, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet i a l'altitud també en un quilòmetre en direcció a Barcelona. Retencions al llarg de 3 quilòmetres a la P7 entre Barberà del Vallès i Cerdanyola del Vallès en sentit Girona. I a la C16, a causa d'una avaria, hi ha un carril tallat que complica la circulació a l'altura de Terrassa en direcció a Barcelona. Pel que fa a les rondes de Barcelona, a la ronda litoral, retencions entre Banc de Roda i Guipúscoa en direcció a Trinitat i de la zona franca al passeig Colom en el mateix sentit. D'altra banda, també hi ha lentitud de Prim a la Barceloneta, en aquest cas en sentit Llobregat. I a la ronda de dalt, lentitud entre Via Augusta i Velòdrom en direcció Besòs. Pel que fa als transports públics, encara hi ha retards als trens de les línies R1 i RG1 per una incidència que ja està resolta. Aquest és l'estat actual del trànsit.
I ens falta el temps.
A la tienda bici.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Ens espera de tot menys hivern, és a dir, busca'l perquè no hi és per enlloc, mires el termòmetre i dius, això no és gener, és que són temperatures de la segona quinzena del mes de març ben bé. Estem arribant a 22 graus a Girona, també a Castellà del Vallès, 21 a Fogars de la Selva, 21 graus a Mieres a la Garrotxa i a Santa Coloma de Farners, 20 graus a Tortosa, a Banyoles o també... Estem parlant d'aquests valors de 20 graus a la zona de la Tordera. Tot això amb sol. Algun núvol alt i mitjà, poca cosa, no preveiem avui cap precipitació i el que més sorprèn doncs, és aquest ambient primaveral. La propera nit tampoc serà gaire freda. De fet, la temperatura puja un grau o dos, pujarà 4 graus en hores nocturnes a les comarques gironines i, per tant, gairebé cap glaçada, ni tan sols al Pirineu. Demà al migdia, després d'un matí de sol i algunes boides, 4 gotes poden començar a caure al nord de Lleida, bàsicament de la Noguera cap al nord, cap al Pallars, la Vall Fosca i potser la Ribagorça. I a la tarda, en aquest sector, Pirineu, al vespre podria arribar també al Pirineu Oriental, una mica de pluja o plugims, d'1 a 5 litres, nevaria 2.000 metres, la cota de neu alta, i al vespre baixant a 1.500. Finalment, direm, demà continuem amb valors de 20-22 graus a les comarques de Girona. Dèiem que finalment comentem diumenge. Diumenge, mig ennuvolat, alguna boira i, sobretot, una mica de pluja a la tarda, novament al nord de Lleida. Per tant, Pallars, Ribagorça, Vall d'Aran i potser Solsonès i a l'Urgell.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08 minuts. El govern espanyol vol recuperar l'augment de les pensions i també les bonificacions al transport públic, però amb un altre macrodecret, com el que dimecres ja va tombar el Congrés dels Diputats. La gran incògnita és la data, el dia que ho aprovaria el Consell de Ministres i que faria que els preus tornessin a ser més baixos. De fet, el bitllet del metro, el bus, el tramvia o els ferrocarrils pujarà a Catalunya, si aquest nou decret no arriba abans, el dia 10 de febrer. Comencem, però, per Madrid. Dani Sáenz de Aja, el president espanyol, Pedro Sánchez, tanca la porta a separar pensions i transport d'altres mesures econòmiques, és a dir, el contrari del que li reclamaven les últimes hores tant Junts com el Partit Popular.
Sí, Òscar, bon dia. Pedro Sánchez apunta cap a un nou macrodecret de mesures socials, però no aclareix si serà exactament el mateix que va tombar el Congrés amb les mateixes 80 iniciatives. El que sí que descarta el president espanyol, com deies, és fer el que li reclamen Junts i el PP i aprovar per separat la pujada de les pensions i les bonificacions al transport. Ara, diu Sánchez, des de la fira de turisme Fitur, és la seva responsabilitat rectificar el seu vot.
Hay muchas medidas sociales en ese Real Decreto Ley. Evidentemente, las más llamativas son las pensiones, ese transporte público gratuito, pero hay otras muchas también. Yo apelo, de verdad, a la responsabilidad y al sentido común y a la empatía social. Lo que no puede ser es que tengamos a grupos parlamentarios que causan dolor social.
Els socis de Sánchez a l'executiu sumar també demanen presa a la part socialista del govern per aprovar de nou les mesures. Ernest Urtasun adverteix des de Televisió Espanyola que no admetran que queden fora els desnonaments.
Jo ja li he dit que nosaltres amb això no hi estarem d'acord, particularment si el que es pretén és arreglar pensions i transports, que s'ha d'arreglar i és molt urgent i s'ha de fer, però, per exemple, deixar caure desnonaments. Això nosaltres no ho tolerarem. Per tant, el que sí que puc dir és que el nostre paper aquí serà d'anar molt ràpid i corregir això, però també d'assegurar que el conjunt de mesures s'aproven.
Però de moment el PSOE no té pressa per treure el focus del no de Junts i sobretot del no del PP, als qui Sánchez acusa repetidament de causar dolor social amb la seva oposició al govern espanyol. Ningú parla de terminis i fons de la Moncloa sostenen que encara s'estan estudiant totes les possibilitats.
Doncs el govern espanyol que s'ho pren en calma, però en canvi qui sí que té pressa ara per recuperar l'augment de les pensions i els descomptes a les tarifes del transport públic són dos dels partits que van tombar el macrodecret, Junts i el PP. Els de Carles Puigdemont presentaran dilluns una iniciativa al Congrés per salvar aquestes mesures, Raül Flores.
Junts demana un nou decret específic que no barregi aquestes mesures amb d'altres que rebutgen, com les antidesnonaments i també les pujades de l'IVA. Si el govern espanyol no ho aprova abans aquest dilluns, la cap de files a Madrid anunciava que ho registraran ells mateixos al Congrés. Nogueras ho deia a Ràdio Nacional d'Espanya.
El lunes podemos registrar una propuesta con las medidas de consensos sociales, la subida de las pensiones y la rebaja de los transportes. Lo podemos hacer y lo haremos. Si no lo ha hecho antes el gobierno español.
També demana decrets específics al PP. Des de Barcelona, Alberto Núñez Feijóo ha tornat a acusar l'executiu de parar una trampa als ciutadans a través del decret òmnibus.
Esto es una de las razones por las que no hemos podido apoyar ese real decreto ley ómnibus, porque no se trataba de actualizar las pensiones, sino que se trataba de implementar 40 medidas de políticas, buena parte de ellas, en contra de los ciudadanos.
El PP demana fins i tot recollir firmes perquè el govern de Sánchez recuperi aquest augment de pensions, els descomptes del transport i també les ajudes per la dana.
I mentre continua aquesta picabaralla política, els usuaris comencen a tenir clar quan els hi afectarà, sobretot, la pujada del transport. Els títols més utilitzats al transport públic seran molt més cars a partir del dia 10 de febrer. La T usual mensual pujarà més de 13 euros de preu. La T jove trimestral costarà més de 26 euros. Són els títols que fa servir el 70% dels usuaris. Això després que hagi caigut la bonificació que portava l'Estat arran d'aquesta no aprovació al Congrés del decret òmnibus de reformes en diversos àmbits, entre els quals hi ha el transport. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Òscar.
Per què fins al dia 10 de febrer?
És per una qüestió purament tecnològica. S'han d'adaptar les màquines i els sistemes. De fet, recordem que quan s'aproven cada any les noves tarifes molt a final d'any, les noves no entren en vigor ben bé fins a mig mes de gener. Bé, doncs ara passarà una cosa semblant. Els títols que fan servir els usuaris més recurrents només quedaran bonificats amb el 20% que porten la Generalitat, l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Per tant, la T usual, aquesta és mensual, passarà dels 22 euros actuals als 35 amb 25 cèntims. I la T jove, aquesta és trimestral, passarà dels 44 euros a valer 70 euros amb 45 cèntims. Aquestes tarifes seran vàlides fins al 30 de juny. Els nous preus, recordem-ho, només modifiquen els títols bonificats. Per tant, la resta, com la T casual, que és la de 10 viatges, aquestes no canvien.
I què passarà amb els títols bonificats, encara avui amb el 50%, que es comprin fins al dia 9 de febrer, que és la vigília de que s'encareixin?
Caducaran el 16 de març, en el cas dels mensuals, com la T usual i els multiviatge, i el 16 de maig, en el cas dels trimestrals, com la T jove o la 70-90 de família nombrosa. Tot això, recordem-ho, insistim, sempre que el govern espanyol no aprovi abans aquest nou decret que pogués incloure mantenir les ajudes actuals al transport públic.
I mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha començat avui a les Canàries la gira que va anunciar per tot Espanya per convèncer els presidents autonòmics de les bondats que Catalunya tingui un finançament singular. Aquest migdia s'ha reunit amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo, a qui li ha ofert la col·laboració de Catalunya per acollir menors migrants no acompanyats. Enviada especial a Santa Cruz de Tenerife, Núria Oriol.
Hola, bon dia. Primera parada de la gira del president Illa per a Espanya a les Canàries. Des d'una ha volgut llançar un missatge clau de la necessitat de col·laboració entre territoris i en aquest marc només poques estona després d'aterrar, ha fet una crida a totes les comunitats autònomes a no tenir por del finançament singular.
No hay que tener miedo a que las cosas le vayan bien a Cataluña. La mejor España necesita de la mejor Cataluña.
Y la mejor Cataluña necesita de la mejor España. Y Cataluña, que tiene una voluntad de autogobierno firme, sólida, asentada, quiere contribuir a España. No tengan miedo a que les coses vagin bé en Catalunya.
I defensant la necessitat de teixir ponts, ha estès la mà per contribuir a donar solució al principal problema que aborda les Canàries, el fenomen migratori. A mig de les negociacions obertes entre el govern canari i el govern espanyol pel repartiment de 4.000 menors i que s'ultimen també avui a Tenerife, el president de la Generalitat ha estès la mà i ha ofert Catalunya per acollir més menors.
En lo que de mí depende, Catalunya va estar donde siempre ha estado y donde tiene que estar, que es en solucionar las cosas. Y tengo plena confianza en el gobierno de España, en el ministro, para abordar este asunto.
Quan acabi la reunió amb el seu homòleg Fernando Clavijo, ara mateix en marxa encara, Illa continuarà la seva agenda a Tenerife participant en el Congrés del PSOE al costat del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i de la presidenta del Congrés, Francina Armengol.
I als Estats Units, primeres expulsions confirmades de migrants en l'era Trump. Una de les batudes s'ha fet a Newark, als afores de Nova York, on s'ha detingut gent indocumentada, inclòs un veterà de l'exèrcit. L'acció ha despertat les crítiques irades de l'alcalde, que ha assegurat que s'han vulnerat drets i la Constitució perquè no han mostrat cap ordre. La Casa Blanca ha presumit d'haver detingut a tot el país 538 criminals, en paraules textuals, i alguns centenars se'ls ha fet fora amb avions militars. L'Agència d'Immigració ja s'encarregava de fer això mateix en l'època de Biden, fins i tot amb xifres superiors. Però en paral·lel, la justícia ha bloquejat una de les mesures anti-immigració que el nou president va firmar dilluns. Mentrestant, en la segona entrega de l'entrevista que li va fer la cadena Fox, el líder nord-americà ha posat en el mateix sac Zelensky i Putin sobre l'inici de la guerra d'Ucraïna i amenaça el líder rus amb noves sancions si no l'acaba. Washington, Francesc Garriga, bon dia.
Bon dia. Trump vol acabar amb la guerra d'Ucraïna i exigeix a les dues parts en conflicte que arribin a un acord. Però en l'entrevista Fox News ha anat una mica més enllà. El president nord-americà ha atacat el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, per haver-li plantat cara a Putin, donant-li també responsabilitat per l'inici de la guerra.
De Zelensky en diré això. Ara vol arribar a un acord. Ja n'ha tingut prou. Ell tampoc hauria hagut de permetre que això passés. No és cap angelet. No hauria hagut de permetre que hi hagués una guerra. Primer de tot, està lluitant contra una entitat molt més gran, molt més gran. Quan era tan valent dient que lluitaria, no hauria hagut de fer-ho, perquè hauríem pogut arribar a un acord que hauria estat facilíssim. El podria haver fet ràpid, però no. Zelensky va sortir dient que volia lluitar.
Trump va assegurar en campanya que acabaria amb la guerra en el seu primer dia de mandat. Ara exigeix que l'acord sigui imminent o Rússia, diu, haurà d'afrontar sancions. Aquest dijous, mentrestant, un jutge ha bloquejat temporalment una altra de les seves mesures més polèmiques, acabar amb el dret de ciutadania pels nascuts al país de pares no residents. El magistrat ho veu absolutament inconstitucional. En un escrit duríssim, el magistrat diu que en 40 anys de carrera mai havia tingut a les mans un cas tan clar. Ara el govern ha de defensar la seva mesura davant del tribunal.
Doncs Rússia contradiu Donald Trump i dubta que Ucraïna estigui realment disposada a tancar un acord de pau, tal com ha dit el president dels Estats Units. El Kremlin es queixa que fins ara Zelensky sempre s'ha negat a negociar amb Rússia. Una crítica que arriba el mateix dia en què, precisament, com sentíem, Trump també ha assenyalat el president ucraïnès com a corresponsable d'aquesta guerra, Bruno Fortea.
El portaveu del govern rus, Dmitry Peskov, ha llançat avui un missatge conciliador amb Washington. Diu que Vladimir Putin està esperant que Trump posi dia i hora per poder parlar amb ell.
Putin
està preparat per parlar. Estem esperant algun senyal dels Estats Units. Aquí tots estem preparats, però és difícil previ el futur. Tot això arriba després que Trump hagi amenaçat Rússia d'imposar-li més sancions i aranzels si Putin no acorda aviat amb Zelensky la fi de la guerra d'Ucraïna. Un conflicte que fa quasi 3 anys que s'allarga. Sobre el terreny, en les últimes 24 hores, almenys 6 persones han mort i una cinquantena més han quedat ferides durant una nova onada de bombardejos russos a Ucraïna.
I seguim amb la informació internacional, perquè 5 anys després de l'inici de la pandèmia de la Covid, l'origen del brot del coronavirus continua sent un misteri. Molts dits assenyalen el mercat d'animals vius de Wuhan, el cor de la ciutat xinesa de Wuhan. Però, fins ara, els experts han estat incapaços d'aclarir-ho. Des del primer moment, la Xina ha intentat controlar el relat sobre com va començar tot plegat. Enviat especial a Wuhan, Francesc Canals.
Bon dia.
A finals de gener de 2019, l'oftalmòleg Li Wenliang va advertir de l'existència del coronavirus a l'Hospital Central de Wuhan. Per amagar el brot, els comissaris polítics el van obligar a desdir-se. Va acabar morint de Covid i convertint-se en un heroi per a la ciutadania. El Bowen és informàtic amb contacte amb l'estranger, on es considera com a hipòtesi més probable el brot inicial al mercat d'animals vius de Wuhan. Però com la majoria aquí, que sota la censura només poden veure mitjans oficials, ella apunta als Jocs Olímpics Militars de la tardor del 2019 celebrats a la ciutat.
Segons la meva percepció, crec que podria haver vingut de l'exterior, perquè el que és veritat és que l'epidèmia va començar després dels Jocs Militars. I també un gran nombre d'estrangers van venir a la Xina.
La Xina diu que sempre ha estat transparent, però no va permetre una investigació independent des del primer moment. I la delegació de l'Organització Mundial de la Salut, que va visitar Wuhan, sempre acompanyada per la part xinesa, va marxar amb més preguntes que respostes. I això ha multiplicat les teories sobre un possible contagi inicial des de l'Institut de Virologia de Wuhan, on s'investiguen els coronavirus.
I una cosa més, abans de la publicitat, de tornar a Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen un professor del Col·legi Viaró a Sant Cugat del Vallès per agressions sexuals a alumnes de tercer d'ESO. El centre ha apartat el professor i ha denunciat el cas als jutjats, Sara Canyeter.
Sí, es tractaria d'un cas de tocaments i els fets haurien passat aquest curs dins del centre i amb diversos alumnes. Com explica la direcció del col·legi en una carta enviada a les famílies, van tenir coneixement del cas el diumenge 12 de gener per part d'una d'aquestes famílies afectades i l'endemà mateix van apartar el professor. També han obert una investigació interna que és la que ha permès detectar que hi pot haver més víctimes. A banda d'informar-ne les famílies, l'escola també ha comunicat el cas al Departament d'Educació. El Col·legi Viaró és un centre privat de l'Opus Dei que segrega els alumnes per sexe i on només hi estudien nois.
Passant 7 minuts d'un quart, fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Ja han arribat les ofertes flash de MediaMarkt. Ofertes tan ràpides que s'acabaran quan acabi aquesta falca.
Bé, tan ràpid no, però sí, que duren molt poc.
Només del 24 al 26 de gener podràs aconseguir fins a un 30% de descompte a la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app. Mira una altra.
Collons.
No s'ha mogut gens.
Com vols que s'hagi mogut?
Vam suar com porcs, per fotre-la aquí dins.
Hòstia, pobre pany.
Vine a desenterrar els ossos de l'irlandès amb Ernest Villegas, Josep Julien i Pepo Blasco. Una comèdia negra i rural de teatre nu. Del 27 de gener al 12 de febrer al Poliorama.
Catalunya migdia. Passant 8 minuts d'un quart. Desarticulada una banda internacional que operava des del Prat del Llobregat i que es dedicava al tràfic de cocaïna i que la Guàrdia Civil considera que és la més important que s'ha desactivat mai a Catalunya. S'han detingut 25 persones, s'han decomissat gairebé 8 tones de cocaïna, armes de guerra i 6 milions d'euros en efectiu. Comandància de la Guàrdia Civil a Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Sorprèn, sobretot, la quantitat, 48 armes i l'embargadura que tenen. Algunes de guerra, molts kalashnikovs, entre els quals AK-47, armes llargues automàtiques, escopetes i armes curtes amb silenciador. L'estructura de l'organització estava molt jerarquitzada, amb connexions a Europa, Amèrica Llatina i Àsia. El cap es feia dir Lucky i vivia de forma molt humil i sense aixecar sospites al barri de Sant Cosme. El Prat ho explica el capità de la comandància de Lleida.
El líder era, estava sentat aquí en Barcelona, en la zona del Prat, i aparentemente era una persona normal dentro del clan de etnia gitana, como todos sabemos, y se le veía relativamente igual que al resto, dentro de su marco social, normal y como cualquiera de nosotros.
però tenia una doble vida. En l'operació s'han intervingut cotxes de luxe, entre els quals un Lamborghini Aventador i un Lamborghini Urus, i rellotges d'alta gamma que el líder lluïa en una vida de luxe als Emirats Àrabs, on s'han trobat ramificacions d'aquesta organització, que també disposava d'un entramat empresarial per blanquejar capitals.
I atenció si sou dels afortunats, que potser aquest cap de setmana teniu previst anar al Regne Unit, i més concretament a Irlanda. Un temporal amb ratxes de vent rècord afecta durant tot el dia d'avui Irlanda i part del Regne Unit. A la República d'Irlanda, més de 700.000 habitatges i locals estan sense llum a causa del fort vent, que arriba als 180 km per hora. El temporal ha obligat a tancar escoles i comerços, aturar el transport públic per carretera o a suspendre diversos vols a l'illa. I també afecta algunes zones d'Escòcia o d'Anglaterra. Corresponsal al Regne Unit, Coia Ballester.
Bona tarda. Milions de persones del Regne Unit i Irlanda han rebut alertes vermelles avisant que la tempesta és extrema i demanant-los que no surtin de casa. La tempesta Eowyn, que ha tocat terra per la costa atlàntica a mitjanit, afecta el nord del país, és a dir, Irlanda del Nord i Escòcia. Els carrers de les ciutats estan tan buits que recorden els dies més intensos de la Covid, una imatge que es repeteix a la República d'Irlanda, on hi ha hagut la ràfaga de vent més forta des que es tenen registres, ha bufat a 183 km per hora. Les afectacions més importants són a Irlanda, amb carreteres tallades per arbres caiguts, més de 700.000 habitatges i negocis sense electricitat, trens suspesos, escoles i universitats tancades, cites mèdiques anul·lades i amb aeroports sense poder operar.
Doncs això que passarà, que està passant a Irlanda, que els nens, per exemple, no puguin anar a escola, és més habitual del que sembla i cada vegada més. Segons UNICEF, un de cada 7 infants a tot el món avisa alterada la seva escolaritat durant l'any 2024 per algun fenomen meteorològic extrem, com ara inundacions, tifons o onades de calor. La Dana del País Valencià és un clar exemple del que pot comportar pels infants ser víctimes d'aquests fenòmens cada cop més freqüents i intensos com a conseqüència del canvi climàtic. Montse Poblet.
Classes tancades, cursos suspesos o que comencen tard, professors de baixa o escoles destruïdes són només algunes de les circumstàncies derivades dels fenòmens meteorològics extrems que el 2024 van impactar en l'escolarització de 250 milions de nens i nenes de 85 països, entre els quals Espanya. Segons el govern valencià, la Dana ha alterat l'escolarització de prop de 50.000 alumnes, però la comunitat educativa eleva la xifra fins als 100.000. Rubén Pacheco, president de la Federació d'Associacions de Mares i Pares de la província de València, denuncia que 3 mesos després de les inundacions estan molt lluny de recuperar la normalitat. Hi ha molts alumnes fent classes online o repartits per biblioteques, patis i altres espais cedit per les escoles que es van salvar.
Podem tindre una escola repartida entre 5 espais diferents que tenen una separació d'entre 15 i 40 minuts. Imagina el que suposa això per a les famílies que tenen diversos fills en nivells diferents i també per a organitzar la docència i la pedagogia d'un centre amb aquestes circumstàncies.
La calor extrema és, segons l'informe d'UNICEF, el fenomen derivat del canvi climàtic que més impacte ha tingut en l'escolarització dels infants. Calculen que només a l'abril del 2024, 118 milions de nens de Bangladesh, Cambodja, l'Índia, Tailàndia i les Filipines van tenir problemes per seguir el curs, amb riscos importants de patir cops de calor o altres malalties derivades de les altes temperatures que hi havia a les escoles.
Però a València, no només les escoles encara pateixen les conseqüències de la Dana. Més de 8.000 comerços de proximitat es van veure afectats per aquella Dana. Gairebé 3 mesos després de les tràgiques inundacions, un 80% d'aquests establiments no han obert i s'estima que el 30% tancarà de manera definitiva. La incertesa, la preocupació i els entrebancs per cobrar les assegurances en són els motius. Pai Porta, Pepa Ferrer.
La xifra de comerços que tancarà definitivament ja s'eleva al 30%. La poca agilitat i la falta d'informació de les ajudes del Consorci d'Assegurances s'ha convertit en un gran problema. Rafael Torres és president de Confecomerç.
Que ahí es el cuello de botella que estamos teniendo ahora porque no somos capaces de que les digan a cuánta ayuda tienen derecho. Estimamos que el coste medio de reconstrucción de un negocio son 150.000 euros.
Lucía vol tornar a obrir la pizzeria. Truca al Consorci, però no hi ha mans.
No cogen el teléfono ni nada, entonces. En total, en un baremo, hemos perdido unos 60.000 euros. Nos han dado 20 y algo. En ayudas sueltas, 20 y tantos.
A Pai Porta s'estima que la xifra de comerços que tancarà superarà la mitjana. Sara està fent obres a la seva cafeteria.
Ayuda económica poca.
Tere no preveu obrir la perruqueria fins al febrer.
La ayuda está de... del de Mercadona y luego los 5.000 euros que dieron, que si no, no hubiéramos podido. claro, es que encima que pierdes un montón de cosas. Si tienes un poco de ahorro no te vas a quedar sin un duro, sin saber.
Els semàfors encara no funcionen i els que han obert ho han fet gràcies a donacions, poques ajudes i de manera provisional.
Més coses, falta un minut per dos quarts. S'estén la plaga de paparres a Catalunya. Preocupa un tipus de paparra més típica del sud d'Espanya, que fa pocs anys es va començar a detectar també a casa nostra. I si fa dos anys era present a 30 municipis, ara ja en una vuitantena de Barcelona i de Tarragona. Ho diu un estudi que s'ha publicat al butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural i que ha avançat l'avantguàrdia marriera.
En declaracions a Catalunya Ràdio, l'expert en plagues de l'empresa Anticimex, Carlos Pradera, coautor d'aquest treball conjuntament amb el professor de la Universitat de Saragossa, Agustín Estrada Peña, atribueix aquest increment en gran part a l'augment de les poblacions de conills i també de porcs senglars.
Estès ràpidament, té els hostes perquè no hi ha un control ni de conill ni de senglar. A més, té un clima favorable i, a més, completa el cicle en un any, hi ha paparres que poden trigar més anys, en un any, i, a més, en fa una posta molt elevada. En estudis de laboratori es poden parlar de més de 2.000 ous per femella.
S'han detectat paparres en parcs i camins, sobretot a la zona del Maresme i el Vallès, i els experts avisen que acabaran arribant a tot el país.
Arriba la primavera, que surten en massa aquestes paparres, i són capaces de travessar una paret d'una escola i accedir a les escoles, o accedir a un poliesportiu, o accedir a cases o vivendes, o per exemple, camins on la gent hi ha bancs i tal seu per descansar i tal, i les paparres s'apropen i s'hi pugen, doncs jo crec una problemàtica.
Per això reclamen a les administracions un protocol clar per saber com cal actuar. Des del govern, cap departament respon a aquesta problemàtica i Només Salut explica que cada any tenen uns 160 casos de malalties infeccioses transmeses per paparres, una xifra que no varia des de fa 10 anys. Per tant, diuen, a dia d'avui no es pot parlar d'un problema de salut pública.
El govern espanyol confia que finalment podrà adjudicar el contracte de Muface, l'assistència sanitària dels funcionaris, encara que fins ara no s'hi ha presentat cap mútua i el termini per fer-ho s'acaba dilluns a les 10 del matí, Jordi Canal.
Només l'asseguradora Sisen està estudiant si s'hi presenta, però el ministre de Funció Pública, Òscar López, defensa que l'oferta econòmica s'ha incrementat respecte al concurs anterior i encara es poden introduir altres millores. Són declaracions Onda Cero.
Estamos ofertando una subida del 33% en 3 años. No es una broma. Es una subida de casi 1.000 millones de euros adicional a lo que ya tenía el concierto y estamos viendo y explorando fórmulas. No quiero adelantar más, pero soy optimista. Hay fórmulas, pero depende de las decisiones que tomemos y que no están tomadas en este momento. Hay fórmulas.
El contracte de Muface va acabar el 31 de desembre, però els mutualistes continuen coberts fins que no es resolgui el concurs. A Catalunya hi ha uns 160.000 funcionaris amb les seves famílies que reben assistència sanitària a través de Muface.
I a la demarcació de Lleida canviaran en els pròxims dies un 60% dels jutges titulars dels jutjats de comarques, sense comptar la capital. L'alta mobilitat i els canvis als tribunals agreugen els retards i les dilacions dels processos judicials, sobretot els jutjats més petits i unipersonals. Lleida, Júlia Albacar.
Canviaran de titular 6 jutjats en total, 3 a Balaguer, 1 a Cervera, 1 a la Seu d'Urgell i un més a Solsona. Són tribunals petits on sovint hi ha canvis i substitucions que acaben alentint molt la resolució dels processos, com destaca la degana del Col·legi de l'Advocacia de Lleida, Antònia Martí.
Jutges que entren de titulars a la que poden marxen. Què passa llavors? Que tornen aquest als expedients, aquesta feina feta, un expedient que té per la mà, que potser s'han pres declaracions amb instrucció, entra un altre jutge, que normalment allà on és un substitut, i tornem a estar el mateix.
La majoria dels jutjats que tindran un nou titular estaven vacants. Per tant, amb els nous nomenaments, com a mínim tindran un jutge titular durant 2 anys, el temps mínim que han d'estar per poder demanar un trasllat. Per a la presidenta de l'Audiència Provincial de Lleida, Lucía Jiménez, és una bona notícia perquè donarà estabilitat, almenys de manera temporal.
Que lograrem la cobertura total de les classes des de tota la província, encara que sigui de manera temporal, també ho hem de dir.
A la demarcació de Lleida es destinaran 9 dels 48 jutges nomenats a Catalunya.
I una cosa més abans de la publicitat. 7 dones de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, han denunciat davant dels Mossos d'Esquadra un repartidor d'Amazon per conductes estranyes. Girona, Núria Peraire.
Hola, bon dia. Diverses dones coincideixen a explicar que el repartidor els demana d'anar al lavabo i quan ja és a dins de casa els ofereix fer-los un massatge. Algunes afegeixen que quan s'hi neguen i li diuen de sortir, es queda a fora mirant-les una estona o al carrer mirant cap al seu pis. Ho han explicat en un grup de Facebook on hi ha gent de Sant Feliu de Guíxols. Ahir a la tarda, 7 d'aquestes dones van anar conjuntament a presentar una denúncia contra el repartidor a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Els Mossos han obert una investigació i també diuen que parlaran amb Amazon. Segons fonts properes al cas, la conducta del repartidor és reprovable, però no és segur que sigui delictiva. Fonts de l'empresa d'Amazon ens diuen que el repartidor treballa per a una empresa col·laboradora i ja no està fent repartiments. Qualifiquen el comportament d'inacceptable i diuen que estan col·laborant en la investigació.
Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
L'escriptora, actriu i col·laboradora de la tarda de Catalunya Ràdio, Estel Soler, ha guanyat la 45a edició del Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull, dotat amb 60.000 euros, amb Aquest tros de vida, una història que parla de fragilitat i resiliència humanes a través d'una dona en plena desfeta emocional, Montse Camps.
Poeta, dramaturga, productora i escriptora, la seva segona novel·la, Estel Soler, ens parla d'una científica ambiciosa que fa malabars per conciliar feina i criança. Dos sotracs vitals l'enfonsen i, desafiant tothom, emprèn un viatge amb un desconegut cap a Occitània, un viatge de recerca d'una dona en lluita constant.
Aquesta batalla amb si mateixa tota l'estona, primer ha de considerar com a dona si és lícita aquesta ambició que té, no? Una lluita constant de si està sent la dona que la societat vol que sigui. I aquest viatge, aquest error que ella creu que comet, és senzillament una necessitat absoluta de reivindicar-se, encara que a ulls del món això sigui un error.
Soler presenta una obra plena de diàlegs en què afronta diversos temes que l'interpel·laven, com la precarietat laboral, la força per continuar endavant o la violència obstètrica.
Volia narrar, sí o sí, una experiència del que podríem anomenar violència obstètrica. Necessitava explicar allò, narrar sí o sí aquell episodi, amb una dona ginecòloga, justament, entre dues dones, de fet. I alhora feia molt de temps que, inspirada per la cançó Martha de Tom Waits, de l'home que per fi, i d'això va aquesta novel·la també, es decidia a viure allò que un dia va decidir enyorar.
Aquest tros de vida es publicarà el 26 de febrer amb les editorials Columna i Destino.
Les principals veus del gènere seran presents a la BC Negra, que es farà la setmana del 10 al 16 de febrer. És la 20a edició del Festival de Novel·la Negra de Barcelona, que té com a eix vertebrador tres ciutats portuàries: Barcelona, Marsella i Nàpols. Barcelona, Valeria Obereda.
Tres ciutats similars de la Mediterrània i Nord i germanes en molts aspectes, segons el comissari del festival, Carlos Tanón.
Són ciutats que estan al costat del Mediterrani, portuàries. També són ciutats que són com contrapès de les capitals dels països que pertanyen, que tenen moltes derrotes per explicar, i sobretot són tres ciutats que han donat lloc a una narrativa negra i a uns autors molt especials i molt, molt particulars.
En aquesta 20a edició, la Bessina Negra comptarà amb grans figures del gènere i noves propostes. Sentim alguns suggeriments.
Un festival que tingui doncs Manuel Rivas, Donna León, Dominic Manotti, Benjamin Black, Yasmina Hadra i Arnold Indridason, no sé si hi ha un festival a nivell internacional que gratuït aporti aquests autors. Això vol dir molt de la bona salut del gènere al nostre país i també d'un festival que s'ha anat consolidant.
I per primera vegada el Premi Pepe Carballo del festival el recollirà un autor africà, Yasmina Kadra.
És un autor molt valent que es fica en molts problemes, que incomoda molt, que tracta temes com és l'integrisme, la corrupció, etcètera, etcètera. Jo crec que és un autor molt valent, molt interessant.
Una setmana de festival que comptarà amb 145 participants i 46 activitats, entre taules rodones, teatre, música, cinema, podcast, jocs, tallers i clubs de lectura.
I amb la ressaca de les nominacions als Oscars ben present encara, avui arriba als cinemes una de les pel·lícules favorites als premis de l'Acadèmia de Hollywood.
Tell me, why is an accomplished foreign architect?
És The Brutalist. Marc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
Ahir ens deies, en temps de tertúlia, que, de fet, aquesta és la gran favorita per tu.
Sí, per mi, per molta gent, és la pel·lícula més completa. Hi ha qui la qualifica d'obra mestra i ben segur que es convertirà en un clàssic amb el temps. Té 10 nominacions als Oscars i narra la història fictícia, tot i que sembli real, d'un arquitecte hongarès jueu, víctima de l'Holocaust, que es refugia als Estats Units als anys 40-50. El film mostra un país que és alhora terra d'acollida, de llibertat, però també terra de submissió. Planteja, a més, el debat entre cultura i negoci, amb un oligarca enlluernat amb l'art, però alhora amb aires totalitaris, i exposa com els personatges immigrants van adquirint consciència del país que els acull. Tot molt actual. El protagonista és Adrien Brody, un actor recuperat després d'un temps desaparegut per motius personals, i el director és Brady Corbett, que es confirma com un dels artesans cinematogràfics a tenir presents de cara al futur. Entre altres coses, va insistir que no es retallessin les 3 hores i mitja que dura, amb 15 minuts d'intermedi inclosos.
Però avui també s'estrena una altra pel·lícula que opta a 2 Oscars. Estem parlant de Flow, un mundo que salvar.
És un film d'animació que prové de Letònia, sense diàlegs, apte per a tots els públics i molt adient per als més petits, sobre un gat que flueix, com diu el títol, riu avall, vivint aventures i mostrant-nos un món post-apocalíptic on els humans ja no hi tenen cabuda, però la natura, en canvi, triomfa i preval. Un altre títol que arriba avui és Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela, una comèdia tendra, amb dosis d'humor negre, sobre un jove que cuida la seva àvia només perquè així espera heretar la seva casa i que va entrar a la shortlist de l'Oscar a la millor pel·lícula internacional, però que finalment no va passar al tall. S'estrenen també una cinta francesa d'aventures clàssiques, El professor d'Esgrima, i dues produccions espanyoles, La fiebre de los ricos, de Galder Gaztelu Urrutia, el director que va triomfar amb El hoyo, i Mala influencia, una cinta romàntica adolescent.
Faltant 19 minuts per arribar a les 3, anem als esports.
EAE Business School patrocina aquest espai.
I comencem per Can Barça, on a les últimes hores han tingut feina als despatxos, feina sobretot per renovar, perquè ahir tant Ronald Araujo com Gerard Martín van passar per oficines per firmar les seves renovacions. I si ahir ja es va fer oficial la renovació d'Araujo, avui ha estat el torn de Gerard Martín, Ramon Salmurri.
Això mateix, avui el torn de Gerard Martín. Va signar fins al 2028, acabava aquest mateix estiu, i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat orgullós, diu, del que està aconseguint.
No, pues al final molt orgull de tot el que estic aconseguint i espero que tot segueixi així. Sí, seguir treballant, aprofitant totes les oportunitats que tingui i al final també aconseguir tots els títols que puguem, que és l'objectiu del Barça sempre.
Tot això, com deies, el dia després de Ronald Araujo. Una renovació que crec, Òscar, s'ha d'explicar en un context molt determinat. Primer, serveix per tancar la porta a una sortida aquest mercat d'hivern. No anirà a la Juve, es queda al Barça.
Hola, culés, muy contento por renovar, cumpliendo un sueño. Gracias por el apoyo, por muchos años más juntos. Vamos arriba, fuerza Barça.
Però crec que, tot i que firma fins al 2031, hi ha alguns indicis que mantenen el serial obert. Primer, que club i jugador no desvetllen la clàusula de rescisió. I la clàusula era un dels elements que condicionaven aquesta negociació. Araujo, és lògic, es volia garantir cert control sobre el seu futur. I segon, si el problema per Araujo era ser suplent d'Íñigo i Cubarsí, veurem com reacciona i què passa quan Íñigo torni a estar al 100%. Tot això el dia que ha sortit l'horari de la jornada 24 i compta Barça-Rayo dilluns 17 de febrer a les 9 de la nit.
I a tot això, encara parlant del Barça, el tècnic del Getafe, José Manuel Bordalás, ha respost les crítiques blaugranes després de l'últim partit a la Lliga contra els madrilenys. Què ha dit Marcos García?
Recordaràs, Flick va dir que no li agradava jugar a Getafe pel plantejament poc obert, va dir així, de l'equip de Bordalás.
No s'havia trobat mai en una cosa
sí,
així.
Això no ens sorprèn, això de Bordalás. Què diu el tècnic del Getafe? Ras i curt, que és molt fàcil ser un senyor quan el teu equip guanya.
Respeto al que respeta. El que no respeta pues no merece ese respeto. Y como he dicho en diferentes ocasiones, son excusas. Son excusas cuando no ganas, cuando ganas el 90% de los partidos porque estás en un equipo importante, pues es muy sencillo ser un señor, pero bueno, cuando dejas de ganar tienes que ser igual de señor, ¿no?
Només una cosa, José Bordalás no ha dit res sobre les floretes que també va fer Flick sobre el fet de un sòlid Getafe, un Getafe molt treballat. Jo estic segur que aquesta part del missatge no li ha arribat a Bordalàs.
O no li ha arribat, o no l'ha volgut utilitzar, això cadascú. Doncs aquella 24a jornada, l'Espanyol rebrà l'Atlètic Club de Bilbao. Serà diumenge 16 de febrer a les 2 del migdia. I en aquesta jornada jugarà demà, dissabte. Ho farà el Sánchez-Pizjuán per enfrontar-se a un Sevilla situat en zona mitja de la classificació. Els blanquiblaus, en canvi, tenen urgències per sortir de la zona de descens, Sergi Andreu.
Sí, demà hi ha alguns reptes pendents. La prioritat és sumar punts per sortir de baix en un tram de partits complicats. El primer, el de demà. A banda d'això, a l'Espanyol se li resisteix encara la primera victòria fora de casa. Lluny de Cornellà, el Prat només ha sumat un punt. A la sala de premsa, fa una estona, Manolo González, el tècnic blanc i blau, ha explicat que l'equip arribarà al Pizjuán amb el convenciment que hi poden treure demà alguna cosa positiva.
Ens toca potser doncs, fer un partit bo, com hem fet alguna fora, i guanyar-lo. Toca aquest punt d'inflexió que et doni aquest punt de confiança per guanyar fora. Penso que demà és un partit molt complicat per l'entitat del rival, que és un rival bo, però també estic tip de dir sempre que vas a camps d'aquest tipus i sembla que no puguis puntuar. Jo crec que estem capacitats per poder guanyar Sevilla demà i amb aquesta convicció anem al partit.
Entrarà a la convocatòria el nou fitxatge, Urco González de Zárate. Veurem si pot jugar perquè encara no està inscrit a la Lliga. Manolo González ha desmentit un parell de qüestions importants. El club no té ni un euro per gastar en fitxatges, com ha transcendit en alguns llocs. Per tant, si arriba algú altre, serà també a cost zero. I Puado, compta amb això, no té cap acord amb el Sevilla, com també ha transcendit des d'Andalusia, ni amb cap altre club. El capità, diu el tècnic, està compromès al 100% amb l'Espanyol.
Doncs l'Espanyol que juga demà dissabte i diumenge el Girona visitarà el camp del Rayo Vallecano en un partit que es preveu igualat. Vuitè i novè classificat. Els gironins avantatgen el rival de només 2 punts. El tècnic Mitchell diu que una de les coses que li preocupa és motivar els jugadors per jugar a Vallecas després de passar per San Siro d'Orsolà.
Sí, fa 2 dies van jugar contra el Milan i d'aquí a 2 dies s'enfrontaran al Rayo Vallecano. I diu que costa el canvi, sobretot als jugadors joves, perquè jugar a San Siro és una pujada d'adrenalina que tarda a baixar i que, si no es mentalitzen, el Rayo Vallecano els pot passar per sobre.
En l'aspecte anímic, lo important és com recupera un jugador estar en San Siro a pensar en jugar en Vallecas. I la gent jove és els que pitjor porten aquesta situació. El compromís o la mentalitat de jugar en San Siro és una sensació d'eufòria, de vol fer un gran partit, i després hi ha baixada. I aquesta baixada ha de durar poc, perquè en Vallecas necessitem altra mentalitat top, perquè si no, el Rayo per sobre nostre, fàcil.
Mitchell calcula que faran falta entre 62 i 65 punts per poder-se classificar per jugar a Europa la temporada que ve. Demà encara hi ha un últim entrenament i després llista de convocats, però el tècnic confia poder recuperar el davanter Miovski. Per tant, l'única baixa seria la de Miguel. El Girona també ha sabut avui que el partit contra el Getafe a la 24a jornada de Lliga serà el divendres 14 de febrer a les 9 del vespre a Montilivi.
Ja hem sentit Manolo González, entrenador de l'Espanyol, Mitchell, entrenador del Girona, però també ha parlat avui Carlo Ancelotti, entrenador del Madrid. Demà els blancs visiten el camp del Valladolid en un partit que enfrontarà el líder amb el CUE, Pau Mora.
Els blancs arriben a aquesta jornada 21 amb 2 punts de coixí respecte a l'Atlètic de Madrid, segon classificat, i 7 punts sobre el Barça, tercer. Ancelotti, en roda de premsa, ha reconegut que ha de relaxar-se més a l'hora de fer declaracions, una cosa que no ha fet l'últim mes amb l'intercanvi de paraules que va tenir amb el Xolo, les seves crítiques al cas Olmo o desafiant els periodistes després de posar-se líders a la Lliga.
No. También en estos días yo he reflexionado un poco que me he enfadado demasiadas veces en la rueda de premsa, no tengo que hacerlo porque yo sé por qué, no tengo que hacerlo. Tengo que estar tranquilo y tenerme controlado.
El partit contra el Valladolid es preveu assequible pels blancs, però Ancelotti no podrà comptar amb Vinícius, perquè el davanter brasiler haurà de complir l'últim partit de sanció per la vermella que va veure a València fa 20 dies.
I demà dissabte comença la segona volta de la Lliga Femenina de Futbol. El Llevant Badalona jugarà al camp del Llevant, mentre que l'Espanyol rebrà diumenge el Sevilla. El Barça no té partit de Lliga perquè diumenge jugarà la final de la Supercopa contra el Madrid. És una final, Montserraia, inèdita.
Sí, és la primera vegada que les blanques juguen una final de la Supercopa. Van classificar-s'hi ahir, després de superar la Real Societat 3-2. Beir, Angeldal i Caicedo van fer els gols del Madrid, mentre Mayur va firmar els dos de les donostiarres. El Barça, per la seva banda, busca el seu cinquè títol de la Supercopa. La va guanyar els anys 2020, 22, 23 i l'any passat, el 24. La final de la Supercopa jugarà diumenge al migdia i l'entrenador de Madrid, Alberto Toril, s'ha queixat de forma contundent pel fet que les blaugranes hi arribaran amb molt més temps de descans que el seu equip. El Barça va jugar a la semifinal dimarts i disposaran, per tant, de 4 dies per preparar partit. Les blanques van jugar ahir al vespre i només en tindran 2. Toril sosté que això passa habitualment quan s'enfronten amb el Barça.
El Barcelona decide cuando entrena, son ellas las que eligen cuando entrena, nosotros nos tendremos que levantar a las 8 de la mañana para entrenar el sábado. Ya nos ha pasado dos veces esta temporada, siempre jugamos en peores condiciones contra ellas. Me gustaría que cuando volviese a pasar este partido, que nosotros por alguna vez podamos llegar en mejores condiciones, que nunca es el caso. Si miráis la hemeroteca y os vais 2 o 3 años atrás, de todos los partidos que he vivido, el 70-80% siempre jugamos en peores condiciones.
El que no explica Toril es que el Barça pot triar l'horari d'entrenament perquè és local a la final, perquè és campió de Lliga i de Copa, i això l'otorga la qualitat de local, i el local tria l'horari. I el visitant, en aquest cas el Madrid, és...
Però vaja, ell sosté que durant partits i partits ha passat el mateix. La final de la Supercopa de Futbol Femenina, Barça-Madrid, es jugarà diumenge a les 12 a l'estadi de Butarque, a la localitat madrilenya de Leganés. El partit es pot veure per TV3.
D'aquí a 10 minuts seran les 3 de la tarda. Fem una pausa i després...
Towards the end of that first set, I just started feeling more and more pain.
Abandonament de Novak Djokovic a l'Open d'Austràlia de tenis.
Catalunya migdia. Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Ens trasbalsen i ens fascinen a parts iguals. En cada història que obrim, partim d'una única certesa. La veritat no prescriu mai. Crims. Arriba l'hora de la veritat.
Dilluns estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 9 minuts seran les 3. La final masculina de l'Open d'Austràlia de tennis enfrontarà l'alemany Zverev i l'italià Sinner. Avui, Djokovic ha hagut de retirar-se per lesió a la seva semifinal.
Sí, Jannik Sinner ha superat Ben Shelton en 3 sets i 2 hores i 37 minuts de joc. Aquesta és l'última semi que s'ha jugat. L'italià jugarà contra Alexander Zverev a la final masculina. L'alemany s'hi ha classificat abans, a la primera semi d'avui, per la retirada, com dius, de Novak Djokovic després del primer set de la seva semi. Ahir a aquesta hora us explicàvem que el serbi va acabar amb molèsties al partit de quarts i que havia suspès el seu darrer entrenament de cara a la semi d'avui, però que no explicava per què no havia fet aquest entrenament. Doncs avui, després d'una hora i només 22 minuts de joc, Djokovic ha dit prou. Després del partit, el serbi ha explicat que té un trencament muscular, que ha fet una feinada de por les darreres hores amb el físio, amb medicaments, amb les proteccions al cos, i que no podia més. Que no podia més, que ni havent guanyat el primer set contra Zverev, Djokovic es veia capaç d'arribar al final del partit.
Pot ser. Si hagués guanyat el primer set, potser hagués intentat aguantar una mica més. Potser alguns jocs més. Mig set o un set, no ho sé. Cada cop era pitjor, fins i tot en el cas d'haver guanyat el primer set, això hagués estat una batalla duríssima per mi. No crec que estigués en condicions de mantenir l'intercanvi de cops. Unes 4 o 5 hores més així, avui jo no tenia benzina, per això.
No tenia benzina. Ja sabeu, el quadre femení va quedar eliminada a Badosa a les semis contra Sabalenka. Per tant, demà al matí es jugarà la final femenina de l'Australian Open entre la bielorussa Arina Sabalenka, número 1 del món i en teoria favorita, contra la nord-americana Madison Keys, número 14 del món.
Anem ara a bàsquet, perquè avui és divendres d'Eurolliga. El Barça visita la pista de l'Asvel Villeurbanne francès i busca la 6a victòria consecutiva de l'equip, Ernest Macià.
Doncs sí, és un calendari bo pel Barça avui i el proper partit a la pista del Baskonia perquè el Barça es consolidi tercer i s'acosti probablement al segon. Això sí, sentirem ara el directiu del Barça, Josep Cubells, perquè 20 dies després de fer marxa enrere amb el tema Ertel, el fitxatge que finalment no es va produir de la polèmica roda de premsa del jugador a un hotel de Barcelona, ahir el Barça va oferir explicacions d'aquell afer fins ahir, 20 dies després. Josep Cubells diu que tornarien a prendre la mateixa decisió i ha ofert una versió en la que, segons ell, la decisió de no fitxar Ertel va ser unànime en bloc i no oposant la postura de la secció de bàsquet amb Joan Laporta al president. Aquesta és la versió de Josep Cubells.
El Barça va decidir no fitxar en aquest senyor. Ho tornaríem a fer igual. La decisió de no fitxar-lo va ser conjunta del general manager, del Joan Carles Navarro i del Mario Bruno, l'entrenador i jo mateix, consensuant-ho també i parlant-ho, perquè ho faig habitualment, amb el president Laporta, el qual, doncs, evidentment, va estar d'acord.
Doncs les explicacions de Josep Cubell del nou fitxatge de Thomas Ertel pel Barça arriben a la prèvia d'aquest partit entre el Villarban-Barça i que podreu seguir a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet us expliquem que avui passa pel quiròfan l'alè pivot del Girona Yves Pons per fer-se una artroscòpia i mirar de solucionar els problemes que des de fa mesos arrossega el turmell esquerre. I a les portes de la 18a jornada de la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona es manté en posicions capdavanteres i per la zona mitjana trobem el Joventut de Badalona. La nota negativa, Isaac Vilalta, és el que di la seu.
Doncs sí, feia moltes setmanes que l'equip urgellenc es movia per la part baixa de la classificació, però sempre mantenint-se fora de les places de descens. Ara, després de perdre la pista del Guernic aquesta jornada i sumar així la cinquena derrota consecutiva, el que di és penúltim. Malgrat aquesta ratxa de resultats, el tècnic, Isaac Fernández, considera que l'equip està fent bé les coses.
Repeteixo la setmana passada, el tema és que no sé aquest missatge quant de temps durarà, però que aquest és el camí, que no pot ser un altre, que a més l'equip se li nota que ha millorat i ha crescut moltíssim. Tots aquells errors que teníem al principi, que parlàvem de que l'equip s'havia de fer gran, ja som grans, ja fem partits de veritat, però ens falta un punt per poder-los guanyar. Hem d'intentar que la frustració no ens pugui, perquè bueno, l'ambient és molt bo.
Els tres últims classificats estan empatats amb 4 victòries. El proper partit del Cadí, atenció, és contra l'Ossés Construcción de Pamplona. Tercer per la cua. Serà aquest dissabte al Palau d'Esports.
I demà dissabte serà un dia ben farcit a l'agenda del món del waterpolo. D'una banda, hi haurà els partits de 4 equips catalans a la 4ª jornada de la Lliga de Campions femenina. I de l'altra, tindrem també els partits d'anada dels vuitens de final de l'Eurocup masculina, amb dos conjunts del país. David Ubach, capbussem-nos en tot plegat. El grup A de la Champions femenina hi trobem el Sabadell i el Terrassa.
Si les sabadellenques derroten el Dunaj Baros hongarès, a 2/4 seran matemàticament els quarts de final. I si les terrassenques s'imposessin a la piscina del Buliakmeni grec, entrarien de ple en la lluita per les eliminatòries i de retruc farien que més el Sabadell fos ja primer.
I en aquesta mateixa Champions femenina, però el grup B, el Mataró, pot posar un peu als quarts.
Les maresmenques volen guanyar el Polar Bears neerlandès a casa, a la una, per consolidar així el segon lloc i aspirar fins i tot al primer.
I el grup D, el Sant Andreu, vol mantenir el ple de victòries.
Un triomf andreuenc a les 5 a la piscina del Zuglo hongarès la situarà, llevat d'una carambola adversa en les últimes jornades, també als quarts.
Tot això a la Champions femenina. En canvi, pel que fa a l'Eurocopa masculina, arriba l'hora del caixa o faixa amb l'inici de les eliminatòries.
El Sabadell, que ha caigut de la Lliga de Campions, juga a domicili a les 4 contra l'Ortigia de Siracusa, Itàlia, a qui ja va derrotar a la prèvia de la Champions. I el Barcelona, que ha firmat una fase de grups més que notable a la segona competició europea, rebrà a 6:45 el Bases de Budapest hongarès, a qui l'Atlètic Barceloneta va derrotar còmodament a la Lliga de Campions.
I del waterpolo a la Lliga de Futbol Sala, demà s'acaba la primera volta amb un Barça-Cartagena, només una setmana després de la derrota blaugrana a la Supercopa i amb un Indústries García Santa Coloma que se la juga per entrar a la Copa, Pau.
Els blaugranes van caure a la Supercopa justament contra el Cartagena i els dos equips estan empatats a punts a la Lliga abans de disputar aquesta jornada. Per tant, partit important de cara a les aspiracions blaugranes per no desenganxar-se de la lluita pel títol. Ara mateix l'equip culer està a 5 punts de l'Inter Movistar, que ocupa la primera posició. L'Indústria Santa Coloma és 8è i guanyant el Rivera Navarra s'assegurarien ser a la Copa. Els colomencs, però, malgrat ser els millors locals de la categoria, no han aconseguit guanyar cap partit fora de casa aquesta primera volta i l'enfrontament d'aquesta jornada el juguen a Navarra. Així doncs, l'Indústria haurà de trencar aquesta mala ratxa a domicili per ser a la Copa el 20 de març.
D'aquí a dos minuts seran les 3 de la tarda. Com cada divendres, us fem una recomanació des de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. Eudald Serra, quina és la teva per aquest cap de setmana?
Doncs en faré una que segurament agradarà als aficionats al motor i en especial al de les curses de cotxes. I és que aquest cap de setmana es disputa als Estats Units una de les proves de resistència amb més tradició i més importants del calendari internacional. Parlem de les 24 hores de Daytona, que enguany arriba a la seva 64a edició, tot i que no va ser fins al 1965, ara fa just 60 anys, quan es va començar a disputar amb el format de 24 hores. La cursa la disputen cotxes tant d'esport prototip com de gran turismes, i els equips, al tractar-se d'una prova llarga de resistència, poden estar formats per fins a 4 pilots. En aquesta edició hi participaran, a més, fins a 5 pilots catalans. Destaca la presència de l'actual campió de l'IndyCar, Àlex Palou, que amb aquestes 24 hores començarà la temporada. El de Sant Antoni de Vilamajor participarà en la categoria GTP. Els altres 4 catalans, els barcelonins Dani Juncadella, Albert Costa i Àlex Riveras, i el pilot de Lloret de Mar, Miquel Molina, participaran a la categoria GTD Pro. Les 24 hores de Daytona començaran demà a les 8 del vespre, hora d'aquí, i s'acabaran diumenge a la mateixa hora.
Doncs la recomanació de l'Eudald Serra, últim minut abans de les 3. Repassem la resta de l'actualitat esportiva. Marta Garcia, bona tarda.
Bona vesprada.
I comencem pel futbol.
Sí, perquè en el Mundial la selecció espanyola està a punt de jugar a partir de 3:45 contra Portugal, el segon partit de la Main Round. L'equip que entrena el gironí Jordi Rivera busca una victòria que mantinga les opcions d'accés als quarts de final després de perdre per un ajustat 25-24 contra Noruega en el primer partit. Esta fase principal per a Espanya acabarà diumenge amb el partit contra el Brasil, també amb obligació de guanyar-lo. La França dels blaugranes, Dikamem i Melvin Richardson, la Dinamarca del també blaugrana Emil Nielsen i Alemanya ja estan classificades per als quarts de final.